Són les 8 del vespre.
En el centenari de la mort del compositor lleidatà Enric Granados, Ràdio Estel vol recordar-lo amb una selecció de les seves millors composicions.
Danza Española número 5, opus 37, per Peter Nagy al piano.
La música d'Enric Granados a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Tarragona 100.6. Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana, una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre, a Ràdio Estel.
Després de la tempesta, no ha arribat la calma. Aquests anys de crisi han deixat moltes famílies desprotegides i vulnerables que continuen necessitant l'ajuda d'entitats socials com Càritas. Demanem la seva col·laboració. Ajudi'ns a ajudar. Pot col·laborar amb Càritas Diocesana de Barcelona trucant al 93 112 7010 o entrant al nostre web caritasbcn.org.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Aquest diumenge, en directe a Ràdio Estel, viu la canonització de la Mare Teresa de Calcuta. A partir de 11:15 del matí, des de la plaça de Sant Pere del Vaticà, el Papa Francesc proclamarà la santedat d'aquesta religiosa compromesa amb els més pobres. Aquest diumenge, a 11:15 del matí, viu amb Ràdio Estel l'Eucaristia amb la canonització de Teresa de Calcuta en directe des de Roma. Ràdio Estel. Refrescant.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Benvinguts a la veu dels animals i de la natura. Avui a l'espai de l'entrevista tindrem amb nosaltres en Jordi Vayreda, investigador del Centre Públic d'Investigació en Ecologia Terrestre i Anàlisi del Territori. En parlarem juntament amb la Carme Méndez i en Manel Casas. A més, al Sabies Què, parlarem dels porcs senglars. Escoltarem la Galeria de l'Expert, a càrrec de la nostra companya Blanca Aranyó, el bloc musical d'en Manel Casas i un fragment de l'encíclica Laudat Si del Papa Francesc. Tot a punt, doncs, per començar, amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández, i Jordi Carretero i Mario Ramírez, al control tècnic.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Galeria de l'Expert, de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Carles Gomà. Què aconselles, el collar o l'arnès?
Doncs, en general, a l'arnès, sens dubte. El gos va més còmode, se sent més agafadet, no hi ha res que li tibi del coll, i un gos pot aprendre perfectament a no tibar i anar tranquil amb un arnès. Inclús pot ser bastant més fàcil. Perquè els collars, encara que siguin collars que no ofeguin, així amplets i xulos, si el gos va tibar, vulguis que no, li pot apretar una miqueta, llavors es posa més nerviós, encara tiba més. I el que no recomanaria mai és collars ni d'ofegament ni d'aquests de punxes, que poden fer molt mal. De fet, per l'ordenança de civisme d'aquest any de l'Ajuntament de Barcelona, de l'any 2014, aquests tipus de collars d'ofec i de punxes estan prohibits per ordenança municipal. Espero que en altres llocs també ho puguin fer.
Galeria de l'Expert amb la col·laboració de l'educador caní Carles Gomà. Més informació al telèfon 678 696 080 o al correu electrònic carles.gomà9@gmail.com.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, amics, animalons i amigues. Avui us vull presentar un conjunt de quatre músics ben particular. S'autotitulen Tamba 4, tots brasilers provenents de la bossa nova, però que, apartant-se, varen escollir un camí d'un dinamisme, una inventiva i un swing absolutament propis. Per això se'ls pot classificar com a so tamba. Els arranjaments musicals recorden a varis compositors clàssics, el Ravel, el Debussy, potser el Gershwin. Són mestres cadascun en el seu instrument, ja sigui teclats, percussió o de vent. Precisament el nom tamba els hi ve perquè el primer percussionista del grup va crear un instrument de percussió fonamental a les batucades. Com no tenim massa temps, en aquest primer tram tan sols escoltarem Iemanjá, que és una composició del mític Vinícius de Moraes.
Thank you.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Avui tenim amb nosaltres, ens retrobem amb el Jordi Vaireda. Bon vespre, Jordi.
Hola, bon vespre.
En Jordi, pels qui recentment, perquè fa poquetes setmanes que va ser aquí amb nosaltres, ens vas venir a visitar, doncs per qui no hagués escoltat la entrevista del Jordi, el Jordi és doctor en ecologia forestal i investigador del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestal, el que es coneix per CREAF, i la seva tasca es centra en els impactes del canvi global en els ecosistemes dels boscos. I entre els diversos temes que vam estar parlant l'altre dia, se'ns van quedar diversos, i un era com afectava el canvi climàtic a aquests ecosistemes. Aquí a Catalunya, quin és el nivell d'afectació? Estem... Encara podem salvar les coses? Hi ha uns nivells bastant elevats de veure si ho podem solucionar o no? Com ho tenim, Jordi?
A veure, visió... una mica pessimista, en el sentit de que, clar, el que diuen les previsions de canvi climàtic és que les temperatures difícilment pujaran menys de 2 graus, menys que ens hi posem de debò amb tots els acords que s'han de signar, etc. Aleshores, 2 graus de temperatura pels boscos és molt. I això el que vol dir és que segur, és molt probable que els boscos pateixin grans transformacions. No vol dir que desapareguin els boscos, però sí que hi hagi que hi haurà canvis en la composició de les espècies. És a dir, allà on, per exemple, teníem pirrots, doncs aquest pirrots, el pirrots, que és el pirrots, aquests pins que tenim als prepirineus, Pirineus, doncs a les zones més baixes gairebé segur que patiran, bueno, de fet ja estan patint, i patiran encara més i, per tant, desapareixeran. Això és molt probable, això de fet ja ho estem trobant ara mateix. Per tant, el que trobarem és un desplaçament, si arriben a temps, cap a les zones més altes de les muntanyes. Això és una mica els efectes que trobarem. Això en els casos en què això sigui possible, perquè, com dic, el canvi climàtic... N'hi ha hagut molts de canvis climàtics al llarg de la història de la humanitat i de la història de la Terra, lògicament. Però, esclar, aquest està sent molt ràpid. I això fa que una espècie que és immòbil com un arbre, que creix a poc, etc, doncs tot això complica molt les coses.
Clar, ara que parlaves de 2 graus, clar, aquest és un dels temes bastant, podríem dir, com més transcendentals o més importants que es va deixar sentir durant la cimera de París. Mm-hmm. Però, clar, es va arribar com a un mig acord, sí, no, però tampoc es va... A la majoria de països no van dir en ferm que sí, clar, que apostarien per aquestes mesures.
Pel que jo tinc entès, aquests acords s'han de ratificar. I ara no estic seguint el dia a dia de tots els acords aquests de París, però entenc que fins que no hi hagi una ratificació per un percentatge que no sé quin és, no sé si és un 50% i escaig, etc., doncs aquest acord no començarà a constar i que, per tant, diguem, els països, els diferents estats es posin d'acord i es posin les piles i comencin a fer doncs, tot el que calgui per aturar, diguem, aquest canvi climàtic, no? Perquè em sembla que deien que la temperatura no pugés d'un grau i mig, que seria una mica el límit, no? Aquest límit.
Sí, i fixa't, pot haver molta diferència entre un grau i mig i 2, tot i que ja es parla de que ja estem sobre aquesta
temperatura. Clar, de fet la temperatura dels últims, em sembla que són 10-15 anys, ja a Catalunya ja és un grau per sobre de la mitjana. Em sembla que és un grau i una mica més. Però és que, com a resultat d'aquest grau i una mica més, ja estem notant els efectes. Nosaltres estem, justament, amb aquest... nosaltres estem fent un treball de localitzar a Catalunya, a tot Catalunya, les zones que s'estan assecant, boscos uh-huh. que estan patint els efectes de la sequera, perquè l'estiu ha estat especialment eixut, i aleshores tenim el cos d'agents rurals de Catalunya, que depèn de la Direcció General de Forests, que al setembre recullen les zones que s'han vist afectades per la sequera. I ja hem vist grans efectes per determinats anys. L'any 2012 hi va haver-hi 23.000 hectàrees afectades. I justament no van ser de pirrots, com comentava abans, però van ser les alzines, que les alzines justament són molt resistents a la sequera. Això no vol dir que es morin, sinó que pateixen l'efecte, s'assequen les fulles però rebroten, Probablement estan revoltant i raonablement bé, i roures. Però, clar, 23.000 hectàrees no és poca cosa, eh? Deu ser al voltant d'un 2% dels boscos de Catalunya. Això en un sol estiu.
Jordi, i pel ciutadà comú i corrent, com nosaltres, que passegem pel bosc i l'altre dia vam dir que a vegades no sabem distingir uns arbres dels altres ni res, quins són els símptomes així més fàcils de detectar per una persona que visqui a prop dels boscos o els que passegem pels boscos, que veiem i dir, mira, doncs, veus això? Doncs això està produint pel canvi climàtic, observareu això o l'altre. Com es podria donar una miqueta
sí,
de manual?
Veure,
de...
Sí, pots veure... Això és com les enfermetats. Pots veure símptomes, però pot ser conseqüència de diverses coses. Evidentment, del canvi climàtic, eh? És a dir, si hi ha una temperatura més elevada o aquell estiu ha estat especialment eixut, o les dues coses a la vegada, doncs és fàcil que sigui molt fàcilment atribuïble al canvi climàtic. Però, clar, nosaltres els boscos que tenim, també els tenim en aquests moments, com els tenim, perquè, com que la fusta no és rendible, no es treu fusta del bosc. I llavors, no treure fusta del bosc, quan s'ha anat traient tradicionalment, al llarg de totes les generacions, fa que els boscos estiguin més atapeïts. I això té unes conseqüències, també, perquè, clar, més boscos, més arbres, més consum d'aigua. Per tant, menys aigua per cada un dels arbres. I això té conseqüències perquè, efectivament, aleshores, si hi ha menys aigua i més competència per l'aigua, doncs, pot haver-hi mortalitat. I menys fauna, esclar.
Perquè la fauna fa el seu paper importantíssim a la neteja del bosc, i això també...
Sí, sí, clar. I aleshores, el que està afectat és tot l'ecosistema, efectivament. I clar, com a conseqüència de tot això, ja et dic que a vegades no és difícil separar un efecte directe del canvi climàtic o un efecte d'aquesta competència que deia per l'aigua, no? Es barregen moltes coses, perquè hi ha molts altres canvis que s'estan produint als boscos. I això fa que sigui molt difícil d'analitzar i molt difícil d'atribuir a una cosa o l'altra. Llavors em preguntaves, com ho podem veure? Home, hi ha coses molt fàcils. Tu pots veure doncs, un vessant pràcticament sencer, doncs, que hi havia roures, que aquell estiu se'ls dissequen les fulles, no? O sigui, avancen la tardor, perden la fulla molt abans. Al mes d'agost poden perdre totalment les fulles. I això és conseqüència de que no tenen aigua i per abans de morir, diuen, em desempallego de les fulles i ja tornaré a revortar l'any següent. Això es veu. Una altra cosa que és força evident... Sí, aquí ja has de saber una mica com són els arbres, eh? Però si hi ha més sequera, una sequera persistent al llarg dels anys, el que tu veus és que els pins, per exemple, tenen menys fulles. I això és un fet que és rellevant i és molt, molt fàcil d'observar. Si mireu les capçades, si un mira les capçades dels pins fa, ara diré, 15 anys enrere, que no hi havia tanta sequera i ens els mirem ara, veurem que les capçades són més transparents. Hi ha menys fulles als arbres, estan més defoliats. I això, algú una mica expert ho veu.
Està molt bé.
Hola, Jordi Vaireda.
Hola.
Bé, benvingut. I pels oïdors que no van estar la teva primera presència aquí entre nosaltres, tinc que repetir que per mi és una gran satisfacció està aquí a la taula parlant i davant del fill d'un company meu de carrera, un company, a més, brillant, i que veig que tu, amb el doctorat i com a investigador, el centre de recerca i tot això, estàs seguint la deixada del pare, jo crec que aquest és un desig que tots els pares tenim pels nostres fills, veritat?
Sí.
Dita aquesta introducció, com el que volem amb aquest programa és que pugui transmetre a la gent el màxim de coneixements o si algunes coses es tenen dubtoses que les puguin aclarir. Jo a vegades em pregunto, a veure, perquè ho utilitzem una vegada sí, una vegada no, una vegada no, una vegada sí. Quina és la diferència o quan tenim que expressar correctament el concepte medi ambient de canvi climàtic, o canvi climàtic medi ambient?
Medi ambient en el sentit del que seria normal, et refereixes? O...
Medi ambient, s'està parlant... Desgraciadament, se'n parla molt poc de medi ambient. Se'n tindria que parlar molt més. Mm-hmm. Hi ha altres coses que sembla que són més importants que el medi ambient. Però jo ho dubto, però vaja. Medi ambient.
Clar, és que...
El canvi climàtic.
Clar, veure, el medi ambient, a veure, nosaltres, si vols, podem parlar fins i tot d'una manera com molt utilitària, però que és un concepte que ara està apareixent molt, que és el concepte de servei ecosistèmic. Eh? És a dir, els nostres boscos, els nostres medis natural, el medi natural, que pot ser boscos, que poden ser els matollars, que poden ser els conreus, etc, ens serveixen una sèrie de béns i serveis, que en diuen, no? Serveis ecosistèmics. Aquests serveis poden ser, diguem, tan tangibles com el blat que podem treure d'un camp de blat, o la fusta, o els bolets, etc. Això serien béns de provisió, però també regulen el clima, regulen evitant l'erosió del sol, del terra, regulen l'aigua, el cicle hídric, etc. És a dir, ens estan servint. Nosaltres no en som conscients, però estan servint un munt de serveis que ningú, o pràcticament ningú, n'és conscient, però que gràcies a l'existència d'aquest medi ambient, nosaltres podem gaudir del que gaudim.
Pots dir que el medi ambient és els efectes més propers a nosaltres i el canvi climàtic és d'un tipus més global?
Evidentment, els boscos més propers són els que a nosaltres ens serveixen més béns i serveis, això indubtablement. I, en canvi, el canvi climàtic és una cosa tota, és global. És a dir, no...
Aleshores, pots dir que el medi ambient està en un substrat del canvi climàtic.
Sí, diguéssim, com a la base, i el problema del canvi climàtic és que el que fa és afectar aquests boscos i, per tant, els béns i serveis que ens estan donant.
Bueno, sembla que la cosa ha pogut aclarir-ho
una mica.
Bé, amb el que estaves parlant vosaltres, que estàveu amb la Carme parlant abans, clar, les temperatures afecten lògicament, als plantes, als arbres, tal i qual. Amb un creixement de les temperatures, tinc que suposar que si féssim uns estrats de l'atmosfera, veritat, el que a ras de nivell de mar s'està secant, ho tindríem que guanyar amb altura. O sigui que aquelles zones pelàgiques de les muntanyes en què ja no hi ha arbres o el que sigui, a poc es aniran recreixent d'arbres. És veritat o no?
Sí. O sigui, podem dir que, justament, com comentava just al començament, no? que el que farà, el que hauríem de fer, si tenen prou temps, que falta que tinguin prou temps, els arbres, és remuntar les muntanyes, és a dir, els prats, aquests prats d'alta muntanya, que ara són prats, doncs es podrien anar recolonitzant d'arbres, de boscos. El que passa és que, si tu comptes en termes de superfície, la superfície recolonitzable és molt més petita que la que perdràs. Perquè les planes amb superfície són molt, molt més...
Ara,
la superfície que ocupen són molt més extenses.
Ara deixa'm reduir... Reduir-ho a l'absurd, que és una fórmula acceptada aritmèticament. Aleshores, potser podrem veure el cim de l'Everest amb arbres.
Potser el cim de l'Everest no...
A no ser que l'Everest, amb aquest moviment de la Terra, dels moviments, es vagi abaixant i uns altres pujant.
El que sí que veurem és això que et dic, que hi haurà, clar, 2 graus de temperatura. A veure, si més o menys, si no, ara no ho voldria equivocar. Si per cada 100 metres, aproximadament, que pugem en alçada, la temperatura baixa 1 grau, vol dir que, si fent una regla de 3, no? Per pura aritmètica, podem dir que si hi ha un augment de 2 graus de la temperatura, doncs, diguem, els boscos podrien arribar a pujar 200 metres en amunt o 300, però no més que això. Aleshores, hi haurà llocs.
Una altra qüestió, que a més aquesta és molt, molt preocupant, crec, i molt actual. S'està parlant de que el pi pinyoner del Maresme, d'aquí de la... que s'està perdent per això de la processionària. Què se sap de tot això?
El tema de la processionària és un tema que aquest any ha estat molt, molt, molt forta. Hi ha hagut una plaga molt intensa i molt extensa, que és bastant poc comú. S'ha de dir que és bastant poc comú. No, n'hi ha hagut, eh? N'hi ha hagut fa 10 anys o potser 12, i va haver-hi també una plaga bastant semblant a aquesta.
Perdona, però és veritat que es dona per perduda ja el pipinyoner?
No. Veus? Sí, la processionària és una... Bueno, és una oruga, és una...
Sí, sí. Una,
i la, el que fan és es ponen els ous a l'estiu, a finals d'estiu, i l'oruga, al llarg de la tardor, sobretot, doncs es menja les fulles. Es menja les acícules dels pins. Al menjar-se les acícules el que fa és que, si n'hi ha moltes, doncs acabes transformant allò en un bosc que no sembla un de pi, perquè els pins ja sabem que aguanten la fulla tot l'hivern, i, per tant, en aquestes zones el que veus són com si fossin una roureda, no? Totalment pelats. Què passa? Que menjar-se les fulles, des d'un punt de vista d'un arbre, és el que menys mal li fa. I com que és el que menys mal li fa, és molt pitjor, per exemple, que ataqui el tronc, perquè el tronc és on hi ha tot el sistema de conducció de l'aigua i de baixar la saba cap a les arrels. És a dir, si ataques el tronc, mates l'arbre. Si ataques les fulles, dones opcions a l'arbre a recuperar-se. I la prova està que, bueno, ja s'estan fent ara la primavera, ja estan rebrotant, i en principi estan rebrotant amb normalitat. Això no vol dir que estiguin tan bé com abans de l'atac de la processionària.
Però és que ja s'està presentant la forma d'una manera alarmista, de veritat, i aleshores és bo també que se sàpiga...
S'han d'aclarir
aquestes coses. ...persona que està documentada pugui donar el seu raonament lògic, que em sembla bé.
Doncs...
Perquè és que, si no, potser ja hauria desaparegut fa molts cents d'anys tot això.
Precisament amb aquesta línia d'aclariments... nosaltres ara estem estudiant molt el tema dels porcs senglars i sabem que el porc senglar, que això no es divulga normalment, només se'l veu com una espècie nociva, que és
perillosa. Una plaga,
ja tens el titular, plaga contra plaga, no? Tots són plagues, tot el que passa d'un número ja és plaga. I llavors hi ha una cosa curiosa del porc senglar, que no es parla, jo no sé si vosaltres l'heu estudiat, però precisament el que difereix del porc senglar d'altres animals de la seva espècie, bueno, semblants, doncs són que ells mengen, intercalen el menjar del bosc, els fongs, el que mengen normalment, les bellotes, o que sigui, amb les larves i els cucs. Heu fet algun estudi en aquest sentit de la influència beneficiosa que tenen precisament com a controladors d'aquest tipus de plaga, com tots us proposo que ho feu.
Molt bé. No, la veritat és que
aquesta és difícil, eh?
Aquesta és difícil. És tan difícil i tan fàcil de contestar, perquè també puc dir que no.
Però és que la natura sempre dona el problema i la solució.
Sí.
I a vegades som nosaltres que traiem, només deixem el problema, i la solució també...
Deixa'm dir que en realitat, clar, els ecosistemes els tenim alterats.
Totalment.
Òbviament. Aleshores, clar, nosaltres en ecologia el que fem és parlar de xarxes tròfiques, no? El que en dèiem les cadenes tròfiques, que no són cadenes, sinó són xarxes, perquè hi ha molts animals que depreden a molts altres animals.
Sí.
I, per tant, són xarxes, xarxes tròfiques. Clar, si ens falten elements d'aquesta xarxa, el que tenim és un ecosistema desequilibrat. I això és el que passa una mica amb el porc senglar. I aleshores és quan esdevé una plaga, si és que li volem dir així. Per què? Perquè falta el depredador. Qui és el substitut del depredador aquí? Exacte, ell ho fa, no? El llop és el que podria fer doncs, aquesta tasca. Sí. Qui la fa? Doncs el fan els caçadors. Catalunya.
Però ho fan molt malament.
Ho fan malament, no donen l'abast, etcètera, etcètera. Vull dir, realment això hi ha hagut una mica un descontrol. I la població de porcs senglars a molts llocs ha crescut molt més del que seria lo raonable, i aleshores, clar, el problema és que les coses s'alteren pel simple fet de que hi ha...
Però saps que el seu increment també té un origen de la dècada del 70 del segle passat, de que es van hibridar els porcs senglars amb els porcs domèstics, i això va fer un creixement exponencial tremendo que ara encara no ha estat capaç ningú de resoldre.
Sí. Sí, això ho havia llegit.
Tot això per els cotos de caça.
No saps si ho seguit,
una caça a la carta.
Sí, però també, jo crec que també diria que també és fruit del que dèiem abans coses. de l'abandonament de la vida rural. És a dir, abans el pagès era caçador, el pagès mantenia els seus camps de conreu, el bosc no estava tan a prop, diguem, de les ciutats i dels pobles, perquè hi havia conreus, etc. I tot això, en el fons, ara s'ha descontrolat, no? Hi ha hagut aquests canvis que també afegia, no?, de l'abandonament del bosc, que en alguns casos és bo, perquè està bé que tinguem bosc, perquè el bosc té tota una sèrie de serveis que, com explicava abans, doncs, són molt importants per al nostre benestar, però també és cert que produeix aquests desequilibris. I hem de ser prou llestos o prou hàbils o prou intel·ligents, doncs, per intentar fer encaixar totes aquestes peces.
I des del teu punt de vista, com a especialista en boscos, quines espècies consideres que tindrien que romandre, tindrien que estar més protegides i que no intervingués, diguéssim, la mà humana per desequilibrar, que enriqueixen el bosc, que n'hi ha moltes,
sí,
no?
Sí, bueno, a veure, en el tema de les espècies, evidentment el que s'ha de...
Que va molt lligat, una cosa.
Sí, el que s'ha de fer és protegir justament aquelles espècies que estan en perill d'extinció, o les que les tenim en poblacions molt reduïdes en el nostre país. Això, per suposat. Però més que... A mi m'agrada més parlar...
Que ajuden, que enriqueixen.
Sí, sí, i és molt important, perquè això el que fa és que les xarxes tròfiques, com comentava abans, siguin més completes, i com més completes, més sol pot funcionar l'ecosistema sense la mà de l'home. La qual cosa és molt convenient, perquè, si no, el que s'ha de fer per corregir aquests desequilibris és fer inversions. Unes inversions que s'han de fer, perquè ja no hi ha ramaderia, és fer estassades, a fer aclarides, etc, perquè, o sigui, no hi ha perill d'incendis.
Mira, ara has dit un tema
així. Jo també li volia preguntar.
Molt interessant,
bueno, doncs sí. Ja hi anem,
sí,
no?
Sí, parla d'això, no, precisament del rol que tenen els animals per evitar, per
bueno,
netejar boscos.
Poden tenir un rol, evidentment que poden tenir un rol, més que per netejar... Jo què diria és per mantenir, perquè, és a dir, quan tens un bosc ja que està molt, molt, molt espès, etc, el que s'ha de fer són algunes aclarides, etc, i aleshores sí fer entrar els ramats, etc. Tot això és molt complicat. És molt complicat perquè és com dir, va, tornem al que s'havia fet fa molts anys enrere, no? Les generacions que han vingut ara o que vindran no estan disposades a tornar al camp, a viure del camp i de
la pagesia, etc. Arreu d'Espanya hi ha ajuntaments que estan contractant serveis de neteja de boscos d'animals, cabres, ovelles, asses, en fi, inclús als Estats Units, amb un parc molt important de Nova York, que vam donar la notícia, s'acaba de contractar un servei de cabres per netejar el parc, és a dir, que roda el món i torna al bord.
Sí, sí, sí. Aquest, el paper que fan, diguem, els herbívors aquests, doncs, evidentment, és un paper important.
I, a més, també les defecacions amb tots els productes que es van dins de l'intestí, després aquestes llavors tornen a recréixer. O sigui, és tot un procés interessantíssim, veritat?
Sí, sí.
I l'abonament mateix de les terres, l'enriquiment natural, en aquest cas, sense químics.
No, això segur. Bueno, però els boscos ja funcionen essencialment sense químics. L'altra cosa és que es va...
Malament, si en químics hi ha...
No, però a vegades sí que estan obligats a fer, per exemple, determinades fumigacions, justament per la processionària, per una qüestió de controlar-ho en zones en què estan molt a prop de poblacions, etc.
Perquè, clar... Les al·lèrgies.
Sí, té uns efectes irritants.
Ai, les al·lèrgies, mare de Déu.
Té uns efectes irritants, causa alarma pública, bueno... I aquestes coses...
Les al·lèrgies que s'han produït ara, darrerament, o ja han existit sempre? Sí.
Això li preguntem a un metge.
Sí.
No, ens ho preguntem nosaltres.
Ens ho preguntem nosaltres mateixos. Escolta, jo he mirat a la vostra pàgina del CREAF, que és molt interessant, perquè a més veig que hi ha especialistes que, diguéssim, desglossen tot el que és el tema del canvi climàtic i estudieu un per un els temes. Suposo que després, com un mapa, els teniu que ajuntar, no? Tu ets l'especialista en boscos, però...
Llavors, ara n'hi ha més.
Sí. Bueno, o altres, i tu i altres persones. Llavors, una de les coses que es parla amb el canvi climàtic és els recursos hídrics. Suposo que això ho deu portar un company teu, però
sí.
Tu deus tindre suficient. i que diu que dels models del canvi climàtic que pronostiquen que precisament serà el Mediterrani el més afectat per aquest canvi, perquè s'exhaurirà l'aigua, hi haurà, en fi, uns problemes. Explica'ns una miqueta això, perquè tots els que vivim amb el Mediterrani, que val la pena que
ens anem preparant. I els que estimem el Mediterrani.
Sí. Sí, sí, o sigui, el canvi climàtic és el que diem, no?, quan parlem de 2 graus de temperatura, diem de 2 graus de temperatura de mitjana arreu del món. Aquí a la Mediterrània hi ha models que diuen que poden ser 3 i 4 graus. O, per exemple, les zones més de la tundra, no?, més àrtiques, etc.
Preocupant, també, sí.
Poden ser més elevats. És a dir, que a sobre serem nosaltres, més altres zones, en què patirem més aquests efectes com a conseqüència d'aquest increment de la temperatura. I no només això, tot i que això ja és més incert, la precipitació, la pluja, sembla que es reduirà. I es reduirà precisament a l'estiu, que també es falta fa.
Que ja fa uns quants anys que ho notem, que sí?
Sí, mica en mica...
Sí, ho
estem patint, millor dit, ja ho estem patint.
Els senyals aquests d'alerta són molt difícils de saber si són tendències reals o no. Per què? Perquè la pluja és molt heterogènia d'un any per l'altre. I aleshores, a vegades venen 2 o 3 anys seguits que són com de bastanta sequera i aleshores ja ens pensem que és que aquesta és la tendència, no? Però després venen un parell de bons i aleshores et trenca aquesta tendència. La pluja és més punyetera amb això, eh? És més complicat de determinar si realment hi haurà una reducció.
Ah, ja està. Diuen que ja està. No volia només preguntar una cosa. Digues, com digues, està Carme. Influint els aires acondicionats amb el tema del canvi climàtic i els boscos? La proximitat està afectant, també?
No. L'aire condicionat...
Que la ciutat sí que es nota,
Sí, però això és l'efecte... Sí, aquest és l'efecte aquest de bombolla de calor que tenen les grans ciutats, les grans àrees metropolitanes que tenen el seu propi clima, podríem dir. És a dir, que la temperatura sempre dintre d'una ciutat com Barcelona sempre, no sé, potser 2-3 graus de mitjana per sobre del que podem tenir doncs, al Llobregat o no, a la banda del Besòs, etc. Però això és l'efecte illa de calor, que això és fruit de la gran concentració d'aquests elements que el que fan és que no torna a irradiar la calor i, per tant, es manté durant més temps a la ciutat. I...
Doncs ja està, no en podem parlar més.
Haurà de tornar un altre dia. Jordi, moltes gràcies per tornar a seguir amb nosaltres.
A vosaltres. Adéu.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Tot seguit us deixem amb el segon bloc musical d'en Manel Casas.
Estàvem amb el conjunt brasileiro Tamba 4. Les gravacions d'aquest grup de 4 músics són de l'any 1967. I si ens diguessin que aquest disc ens l'acaben de presentar avui, segur que ens ho creuríem. Us dic això perquè pugueu imaginar-vos la delantera que portaven quan el varen gravar fa 49 anys. Es pot dir veritablement que eren tot uns avançats. Escoltem ara tan sols una peça, també del Vinícius de Moraes, Canto de Osama. A la propera, si Déu vol. Thank you.
Sabies que els porcs senglars viuen a Europa des de fa més de 700.000 anys i que els seus avantpassats ja vivien a l'Índia fa 35 milions d'anys? Tenen ancestres comuns amb l'hipopòtam d'Àfrica i els pecaris d'Amèrica. A diferència de la resta dels seus parents ungulats, els cèrvids i bòdids, que són exclusivament herbívors, els porcs senglars compaginen la dieta herbívora amb l'omnívora, incloent insectes, cucs i petits vertebrats. El seu hàbitat de preferència són els boscos de roures, faigs i alzines, però s'adapta a medis molt diversos en els que puguin disposar d'aliment, refugi i aigua. Per regular la seva temperatura i desparasitar-se, necessiten prendre banys de fang. Tenen molta agilitat per nedar, trepar i córrer per la natura. Són animals sociables, estructurats en grups matriarcals, que tant pot liderar la femella de més edat, la més experimentada o la més forta, mantenint la cohesió del grup dins el qual els petits són protegits i desenvolupant el seu aprenentatge fins que els joves mascles abandonen el grup per fer una vida més independent i solitària. Les mares, molt vigilants i defensores, poden adoptar a d'altres cries en el cas de que hagin quedat orfes. A principis del segle XX, el porc senglar era pràcticament inexistent i imperceptible a quasi tota la península Ibèrica. A Catalunya, en molt poques ocasions, podien ser observats. Amb la llei de caça, aprovada l'any 1970, es van multiplicar les zones acotades per la pràctica cinegètica i la gestió de les espècies que poden ser abatudes. Per satisfer la creixent demanda de la indústria de la cacera, i a l'igual que ha succeït amb altres ungulats, el porc senglar, avaluat com peça de caça major, va ser motiu de nombroses repoblacions en parcs i finques cinegètiques després de ser criats en granges i creuats amb porcs domèstics per accelerar la seva reproducció, produint-se així en pocs anys un espectacular augment de les seves poblacions. L'absència dels seus depredadors naturals, el despoblament del món rural, la desaparició de la ramaderia extensiva, l'augment de les zones boscoses i la manca de neteja o l'atansament dels monocultius prop de les zones forestals també han afavorit el seu increment. Víctima d'una insistent mala reputació degut al seu canvi de costums, que ha esdevingut molèstia i valorat tan sols com a objectiu de la cacera, poques vegades es posa en valor les qualitats i activitats beneficioses que el porc senglar és capaç d'exercir com a jardiner i mantenidor de la bona salut dels ecosistemes boscosos. Furgant amb el seu prominent musell llaura, oxigena i esponja la terra, participant activament a la disseminació i enterrament de les llavors, afavorint la transformació i regeneració dels boscos amb diferents espècies d'arbres. També disseminen i mesclen les espores dels fongs anomenats hipogeus, que fructíferen sota terra, entre les que hi figuren espècies tan valorades com les tòfones. Amb el seu consum d'erugues, larves i crisàlides, contribueixen a afavorir la bona salut dels arbres. Al llarg de la història, la singularitat del porc senglar ha estat generadora de sentiments contradictoris en les diverses cultures, gaudint del respecte en unes i de la persecució en d'altres. Però, per damunt de tot, aquest artesà dels boscos ens indica una constant i ferma voluntat de resistir i sobreviure a totes les adversitats que els humans li anem plantejant. Trastocats pel constant assetjament de la persecució i cacera, amb uns biòtops molt limitats i envaïts per les poblacions i xarxes vials, cada cop es fan més visibles els grups de joves mares i petits cercant protecció i aliment al voltant de les urbanitzacions i les carreteres. Esperem que les solucions per trobar un bon equilibri poblacional deixin de ser les sistemàtiques ineficaces batudes per donar pas a solucions més avançades, efectives i incruentes fins que aquest habitant endèmic del bosc pugui gaudir d'una millor tranquil·litat i bona harmonia amb l'ecosistema.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Tot seguit, us convidem a escoltar un fragment de l'encíclica Laudato Si. El Papa Francesc diu...
Les prediccions catastròfiques ja no poden ser mirades amb menyspreu i ironia. A les pròximes generacions podríem deixar-los massa escombraries, deserts i brutícia. El ritme de consum, de malbaratament i d'alteració del medi ambient ha superat les possibilitats del planeta, de tal manera que l'estil de vida actual, sent insostenible, només pot acabar en catàstrofes, com de fet ja està passant periòdicament en diverses regions. L'atenuació dels efectes de l'actual desequilibri depèn del que fem ara mateix, sobretot si pensem en la responsabilitat que ens atribuiran els que hauran de suportar les pitjors conseqüències. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
I fins aquí la veu dels animals i de la natura. Ens retrobem al proper programa, com sempre, a la sintonia de Ràdio Estel.
Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace that had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn nine today. But all that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back of town becomes a shrine when I think of you only. Just to up, to down. No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn nine today. As music plays, the start of our romance. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, my love has gone away. The bottle stands for a symbol of the dawn. Stands for law, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay tonight, today. But all that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back of town. All that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back of town. All that's left.